El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
2:15 de 10 del matí. Escolta la tertúlia de Cugat.cat, de la ràdio pública de Sant Cugat, en companyia avui del Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia.
Bon dia.
De la Maria Sansa, molt bon dia. I del Pasqual Dussó, molt bon dia a tots. Ja estem gairebé doncs, a la vigília de Setmana Santa. No sé si... Si teniu plans fets, la setmana que ve no tindrem tertúlia. Us hem donat festa, merescuda, no sé si heu de fer
Gràcies.
El vostre viacrucis particular,
Gràcies.
Però...
Jo fa molts anys que no faig viacrucis. I la setmana tampoc és gaire santa, la veritat. Ara, és una bona senyal que ha nevat a tota la Cerdanya i a tot el Pirineu, o sigui que estaran contents.
Sí, però llavors fan vagues els trens de la Generalitat de muntanya perquè no sé què li passa.
Avui els hi ha caigut la llum a la FECSA a Puigcerdà i no ha sortit el tren.
Ah, sí?
Carai. Tot li passa a la Renfe, eh?
Sí. Tot. Sí, però és curiós, jo és una setmana que bueno, li dono la importància que li dono i resulta que tampoc tenim assaig de la coral de cap de les dues cadallons. És dir, bueno, jo penso que assajar dilluns, no sé si és que la gent es pren les festes més llargues, si és que es prenen realment aquesta setmana com una setmana de recolliment, si és que... Però clar, nosaltres cantem diumenge i dilluns i els dos últims assaigs no els fem, però bueno...
Bueno, però ja sou molt bons, clar, ja ho sabeu de mà.
Sí. Les caramelles, el diumenge i el dilluns de Pasqua.
Són les caramelles, i bueno, hem de quedar relativament bé. La primera cantada sempre la fem aquí al mercat de... Ara es diu Sant Pere, abans es deia de Pere Sant, i llavors com només venen 3 o 4 persones a les 10 del matí a sentir-nos, i llavors és com un assaig general perquè allò surt com surt.
I es deia de Pere Sant perquè el Pere Sant va ser un secretari de l'Ajuntament.
Ja, ja.
No era, tenia res a veure
amb Sant Pere. Però es veu que a base de que la gent li va dient Sant Pere per comptes de Pere Sant, al final bueno, la Vox Populi l'ha fet Pere Sant.
Abans de la desamortització era la parròquia de Sant Pere. El mercat era la parròquia de Sant Pere.
Doncs, i ara el Mercat Vell també, comercialment li diem Mercat Vell i...
Que és preciós.
Està molt bé, ja que a mi la reforma m'agrada molt, en tot. Hi ha gent que no està a favor, però a mi m'agrada com ha quedat. Sí que és veritat que cada vegada sembla menys un mercat com els d'abans, perquè hi ha molts de bars i restaurants, però en tot cas l'espai ha quedat bé i si la gent s'hi anima, doncs potser es posen més parades a dalt i a baix, que encara està lliure l'espai de dalt.
I a més que té una fórmula que és divertida, que és que tu compres i pots prendre-t'ho a fora, vull dir, o tu poden rostir allí mateix o fer el que sigui i molt bé, jo crec que és un concepte del naranja a les soslàvies, diguem-ho així.
I és menys mercat, no sé que hi ha menys parades i en tradicionals, però també és veritat que cada vegada hi havia menys gent que anava amb aquest mercat, per tant, l'adaptació potser és... diguem, de cara a fer feliços els nous temps, o com a mínim que la gent s'adapti a anar al mercat d'una altra manera... Perquè hi va haver una època que vivia al costat i a mi em fa molt de greu, però la meva economia precària no em permetia comprar segons quines coses al mercat.
Doncs això és el que passa al Mercat Vell, com dèiem, amb aquesta transformació, i ho hem comentat també en aquesta tertúlia sobre el tema de les parades. Tenim l'altre mercat encara de Torreblanca, el mercat entre cometes de Mirassol.
Com entre cometes? El mercat de Mirassol és fantàstic.
Per què entre cometes?
Jo hi vaig
entre cometes perquè com que té d'extensió és més gran el Mercadona que hi ha dins, que no pas la part de fora. Dic entre cometes.
No creguis, però ara està molt ple de parades ja, eh? I estan totes les parades.
Dic que és el model de mercat més semblant al que a la Torreblanca que no pas a la degustació, que seria com una mica la Boqueria o el Mercado de Sant Miguel a Madrid, que segueixen aquesta tendència.
No sé si tindrà èxit de la degustació perquè no acaba a mi les dues o tres vegades que hi he anat no acabo de trobar una bona degustació.
De moment sembla que jo no ho confirmaria, no sóc qui, però de moment el que és el tipus d'afluència, déu-n'hi-do. Això preocupa una mica també altres restauradors de la zona, perquè per comptes d'anar a entaular-se en un restaurant, aquesta fórmula de, per exemple, el peix fresc al moment, de poder barrejar, diguéssim, diversos aliments i seure en qualsevol part del mercat, Això, pel que sabem nosaltres, ha amoïnat una mica els restauradors de la zona.
Bueno, sempre quedaran gent com jo, que ens agrada sentar-nos
i que ens ho portin. Clar que sí. Doncs Sant Cugat marxarà de vacances, almenys la corporació municipal, amb una notícia certament positiva. L'endeutament municipal del 2015 registra per tercer any consecutiu un mínim històric i arriba a una ràtio del 46%, 9 punts per sota de la xifra marcada l'any anterior, i amb una quantitat dels 56 milions. La liquidació del pressupost es tanca de nou amb números verds, amb un estalvi de 12 milions i un romanent de 5,1 milions. El termini del pagament a proveïdors, però, ha repuntat i ha passat dels 29,7 dies als 47, cosa que el consistori atribueix a la transició dels procediments burocràtics cap a l'administració electrònica. Ho anem comentant, durant aquestes setmanes, en el fet de Sant Cugat, la singularitat que sembla que tenim aquí respecte a altres municipis, no parlem de Barcelona perquè és un altre nivell, però la fotografia en aquest cas és, continua sent positiva, i en un estadi com el que estem de crisi, per alguns, amb alguns brots verds, sembla que l'Ajuntament fa deures i fa caixa, que això sembla... Insisteixo, comparat amb altres ajuntaments, gairebé impossible.
Saps què passa? Que jo els pressupostos a vegades no me'ls crec gaire, perquè es fan moltes virgueries. El Pasqual ho pot explicar, que els va fer durant molts anys.
Virgueries sí, però miracles no.
Però es poden explicar, es poden fer virgueries i explicar miracles a vegades.
En tot cas, com deia el Joan Miquel, és positiu d'alguna manera que els números... com a mínim s'ensenyin d'aquesta manera. Després, si són veritat o no, ja no entro en debat. Però vaja, jo crec que això demostra que la gestió econòmica a Sant Cugat ja fa anys que no és una de les coses que va malament. Vull dir, es pot criticar, si es vol, l'equip de govern per altres coses, però jo penso que ja no només amb Carles Bogarola, sinó l'època anterior amb Jordi Joly, tot i la crisi que hi ha hagut i que encara continua, perquè això dels brots verds, no sé, que sortiu al carrer i ho mirem a veure si estan o no, Per tant, jo que penso que continua... L'Ajuntament en aquest cas s'ha salvat, i s'ha salvat bé de números vermells o de patir una crisi com han patit altres ajuntaments. I això, si ara serveix, o sigui, tots aquests diners que entre cometes sobren, perquè jo ho entengui, no sobren, però ja m'entens, o sigui que com a mínim s'han pogut estalviar o no s'han gastat, m'imagino que es podran destinar en aquest cas a polítiques socials, que és segurament la urgència que, jo dic, el que seria desitjable.
Ara afegiré una dada.
Clar. En tot cas, hem dit que sobren, entre cometes, perquè no sobren, però, i també dic que es podrien destinar a polítiques socials, i no serà sempre així. Però vaja, en tot cas, la fotografia és positiva i vaja, esperançadora com a mínim, i sobretot si ho comparem amb això, amb municipis de l'entorn i amb el context actual de crisi que continua. No?
El que passa que els municipis en general... són les administracions que han estat sempre menys endeutades. Aquí Sant Cugat es va millorar molt quan es va passar la gestió del cobrament de tributs a la Diputació i tots generalitzats. Sí. Perquè hi havia una manca de pagament de tributs que no sé si ara hi és. No ho sé, perquè ara no estic en aquesta...
Ja et dic jo que et persegueixen, si no pagues.
Jo suposo. Jo no m'ha passat mai, però m'imagino que et persegueixen. Sí.
Pasqual, et podries apropar una miqueta al micro?
Jo crec que la primera cosa és dir que tenim un ajuntament sanejat, i comencem pel començament. La segona és dir que efectivament de vegades hi ha el que es diu enginyeria financera, com a enginyer em molesta que diguin enginyeria a fer jocs malabars, però això és quan vas malament. O sigui, quan vas malament, mires de veure les factures, si que t'entrin al gener i no al desembre, mires de fer... Però quan vas bé, jo crec que no cal fer miracles amb els números. I per tant, no he parlat amb l'interventor, però em crec perfectament aquests... Crec que entrem dins d'una fase que no ens cal fer trampes, i si no ens cal fer trampes, enginyeria financera, doncs no cal, i aquests deuen ser els números que són de debò. Crec que és bo que l'Ajuntament, a veure, hi ha les dues parts, no? L'Ajuntament que no s'endeuta, doncs resulta que dius, home, deixes de fer coses que no estan endeutats, deixes de fer coses pels ciutadans. Però clar, si estàs massa endeutat, a part de que això ja es controla des de la Generalitat, etc, si estàs massa endeutat, vas tot el dia ofegat amb les despeses financeres. Per tant, jo no sé, com deies tu, Joan Ramon, a què es destina, però és millor de moment que tinguem un respir i veure com podem decidir els...
Sí, però A veure, si tornem amb les cometes, si sobren diners, un ajuntament el que no ha de fer és guardar-los a casa.
Evidentment.
No. O sigui, no perdem de vista que és una administració pública que, per tant, el que ha de fer és prestar serveis als ciutadans.
Clar.
I no és una empresa, per tant, no està orientada a beneficis.
No.
Per tant, hipotèticament, si hi ha diners que sobren i poso una altra vegada totes les cometes, aquests diners s'han de destinar a coses. Ja veurem què, si ho fem a esport, si ho fem a cultura, si ho fem a polítiques socials o si arreglem les voreres. Però en aquest cas, tenir diners en una caixa, un ajuntament, segons el meu punt de vista, no ho ha de fer a no ser que tingui uns deutes alarmants, que no és el cas de Sant Cugat.
Per tant, deia una mica la Maria en el sentit de que, els diners que sobren, on s'inverteixen, on què es poden invertir, en el cas dels deutes, vull dir, ja, evidentment, hi ha un endeutament, per tant, els diners no hi són, però és el que diem, per poder fer coses ens hem de demanar diners per poder realitzar, això és normal. Per exemple, un dels temes, que n'hem parlat alguna vegada, les zones verdes que
aquí,
pendents de
l'Ajuntament,
que és el que passa amb els diners, i ara en aquest cas també coneixíem que l'Ajuntament es reunirà amb Adif per millorar les condicions del deute pendent, que són de 7,5 milions que ha de pagar Sant Cugat arran d'una sentència sobre l'expressió d'un terreny. Diuen des de l'Ajuntament que ara, per exemple, precisament en aquest moment en què hi ha diners a la caixa, és el moment de negociar aquest deute que arrossegava el consistori amb l'empresa d'infraestructures estatal.
Que bé, però els calés que sobren se'ls emporta a dir, fantàstic. No, també és veritat una altra cosa, que és que l'endeutament de per si no és dolent.
No.
O sigui, a lo millor molts dels que estem aquí, bueno, ara potser no, però vaja, com d'alguns dels que ens escolten tenen una hipoteca.
Sí, sí.
Que vol dir que estàs endeutat potser amb 200.000 euros.
Sí, sí.
I això no és dolent, sempre i quan tu tinguis una previsió d'ingressos capaç de cobrir aquest deute a poc, que és el que tenen totes les administracions.
Però potser ha estat una mica mala pedagogia per part de l'administració, perquè el que hem sentit durant l'època de crisi, quan hem sentit també dades estratosfèriques d'endeutaments del 100, d'ajuntaments que han arribat al 200% d'endeutament.
Mollà, em sembla que era.
Mollà va fer...
Que no entenc com hi va poder arribar.
Què feia l'interventor? Devia estar dormint a la palla.
Sí, no, de veritat no...
Doncs això ho hem explicat. I clar, el tema jo crec que des del 2008, en què hi ha hagut aquesta obsessió amb el tema del dèficit, del sostre de dèficit, amb el tema dels endeutaments, jo crec que l'imaginari col·lectiu al que ha arribat és no tenim diners, i quan veiem un tant per cent d'endeutament o de dèficit en una administració,
ja ens
portem les mans al cap.
Saps quin problema jo crec que hi ha hagut, que podria ser l'explicació de Mollà o de molts endeutaments? Hi va haver-hi uns anys que els ajuntaments es van llançar a fer
poliesportius,
a fer equipaments.
Sí, és.
Per fer equipaments, tant deutes, però i el manteniment d'aquells equipaments? Això i el personal que necessites aquells equipaments? Allò és capítol 1.
I de vegades són plurianuals, i aquell any no en deutes tant, però el següent et trobes el GEP.
Jo crec que molts ajuntaments estan pagant aquesta eufòria,
sí, segur,
de que tots els ajuntaments... Jo conec els del Baix Llobregat, Gavà i Viladecans estan un a costat de l'altre. Els equipaments, instal·lacions esportives, camps d'atletisme, una a Viladecans i una a Gavà. Dius, a veure, vostè perdoni, això no es pot mantenir mai a la vida. I jo crec que molts ajuntaments han parat per això.
Sí, sí, segur. Jo crec que va ser un excés de... d'eufòria, com dius tu,
d'eufòria,
o de nou rics. O
mira, sobre Mollà, que volia posar dades sobre la taula, l'endeutament passava del 390% a l'inici del mandat, i diuen que acabaran el mandat el 2019 amb el 100% d'endeutament. Vull dir que...
Però en aquest cas han de destinar tots els calés a pagar això.
Sí, sí. El que suposa això pel municipi, en aquest cas... és el d'Esquerra Republicana, que és l'alcalde actual, el Dionís Guiteras, vicepresident de la Diputació de Barcelona, doncs remarcava això, doncs l'endeutament que passava 30 anys l'aconseguirem passar a 10, 11 anys. Clar, això que hi ha darrere, que és a què han renunciat els veïns de Mollà, o el que s'ha trobat el nou equip de govern.
O han fet pagar els veïns de Mollà que no pagaven anys enrere.
O els hi han pujat els impostos d'una forma, vull dir, aquí miracles no n'hi ha gaires.
També no sé si amb la nova comarca suposa una mica més de respiro ingrés.
No, les comarques no...
Amb el Consell, no... Ho dic per mancomunar algun servei.
Però les comarques en aquest cas, o els consells comarcals, si no vaig mal entès, es nodreixen en part dels municipis. Per tant, i si aquest és el més gran que ha d'haver-hi la comarca, potser el millor jugar contra i tot, no ho sé, no conec suficient
els veïns de Castellterçol o no sé, que potser estan en millors condicions, poden aportar una mica més.
Bé, de moment alegrem-nos de que Sant Cugat estigui com està.
I tant. Sí, sí.
Sí, sí. No, no. El que comentàvem,
eh? És el tot amb el vial cornisa, dius, vale, sí, però jo me'n recordo de hi havia propietaris que deia, escolti, vol fer el favor, o sigui, suposo que ho sabeu, el 1976 o 78, no me'n recordo, el Pla General Metropolità va fer el vial cornisa. El vial de cornisa estava molt maco, però llavors les zones quedaven, els propietaris quedaven afectats. Sí. I els propietaris, al veure al cap de 10 anys o de no sé quants, que no d'allò deia, escolti, i picaven a l'Ajuntament, escolti, a veure si em fa el favor d'expropiar-me. O bueno, d'expropiar-li el que una cosa que ha dit... I allò eren molts diners. És clar, ara al final diu, bueno, del vial aquest farem zones verdes, farem no sé què, sí, però si hem d'anar pagant totes aquestes expropiacions, bueno, déu-n'hi-do.
És que això del vial de cornisa lliga directament amb Torre Negra. Són problemes...
Sí, exactament.
Exactament, o no sé si exactament, perquè no la qualificació urbanística ara mateix no la sé, sí. Però en tot cas, com a mínim, l'arrel del problema és la mateixa, que és el Pla General Metropolità del 76, i on col·loca o deixa de col·locar les zones que hipotèticament en un futur es podrien urbanitzar. I ara aquí és on deixo l'incògnita, perquè clar, hi ha l'urbanitzable programat, el no urbanitzable no programat i aquestes coses, que és on ve el merder.
Però el pla dels 76 es podia anar modificant, es podien fer pèrits, sí. Es podien fer petites...
I s'ha anat modificant, s'ha
anat adaptant.
Però el que és una mica... O sigui, però seguim, això és vigent encara. Clar, el pla sí, aquest... Sí. No tenim un pla metropolità nou, no. Que hagi substituït el del 76 amb tot el que això comporta. Per tant, vivim de l'herència d'aquells problemes encara. Problemes perquè...
El que passa que és curiós, no?, que no s'hagi fet un altre pla, perquè s'ha canviat molt el territori. No,
si però s'ha posat d'acord molts municipis.
Sí. Es va voler d'allò i es va voler impugnar o reformar o anul·lar i llavors fer un altre i al contrari, es van tornar a reafirmar amb que aquell pla general metropolità era vigent.
Però sí que semblen de vegades estructures ultrarrígides, en el cas del PGM, però... L'altre dia pensava, jo que ja sabeu que sóc friqui dels trens, amb el tema del metro, la programació del metro gairebé ha canviat ara, els últims 10 anys, la programació de noves línies.
Ah, ja.
Però és que agafant un dia una guia que lleva a casa dels meus pares de Barcelona dels anys 60, en què apareix el recorregut del metro... Encara no existia, per exemple, la línia 2 era només tenia dues parades, però la programació ja estava feta i no ha canviat ara perquè acabava paral·lel i havia de canviar a Sant Antoni, no sé com anava, però en realitat jo penso, als anys 60 ja sabien el 2010, que és quan els 2001, perdó, entrava ja en vigor l'extensió, per exemple, de la línia 2 gairebé a la totalitat de Barcelona, del que coneixem ara, ja sabien quins usos hi hauria. Dic, de vegades poden coses un pèl rígides que per modificar-les, doncs...
Home, i en aquell moment el Pla General Metropolità, si no recordo malament, d'alguna manera li atorgava a Sant Cugat gairebé 200.000 habitants.
Sí, recordem que al centre direccional hi havien d'anar 100.000 habitants, entre Cerdanyola i Sant Cugat.
En aquest cas, s'han fet canvis i s'han modificat, i si no s'haguessin fet... Ara a Sant Cugat podríem parlar d'una ciutat que seria com Sabadell.
Sí.
I però... per tant, si això ha estat així, m'imagino que ha estat al llarg dels anys, els diferents equips de govern, i aquí a Sant Cugat ja parlo de l'època dels socialistes, que em sembla que jo no havia ni nascut, i després tots els altres que han vingut de Convergència, vull dir que han volgut mantenir Sant Cugat com una ciutat petita i no donar, en aquest cas, a banda ampla tot el que es podia fer.
Sant Cugat, de l'any 79... vam tenir molts problemes, el primer equip socialista que hi va haver-hi, en mantenir els grans promotors o els grans propietaris quieto parado, cosa que ens va anar molt en contra.
Això per això dic, en aquest cas és que ens remuntem a l'any 79, imagina't, jo no estava ni pensat.
A Convergència des del 86 també el que es va fer és rebaixar els sostres de les cases, reedificar les zones que no n'hi haguessin tant, posar moltes zones, vull dir, i això també, tampoc els promotors et pensis que ens anaven...
I de fet, això, d'alguna manera, la manera més sostenible de créixer és cap a dalt. O sigui, si fas un edifici de 30 plantes, és més sostenible que fer 15 cases d'una planta. Sí, sí, clar, home, ocupes molt menys espai.
Sí, sí.
I la recollida és una altra, eh?
La recollida d'escombraries és més barata i la de llotges dels correus...
Però l'impacte visual
clar,
és molt
diferent. No, no, si estic d'acord, eh? No estic defensant que ara comencem a fer...
Si s'ha mantingut com s'ha mantingut i no ha crescut com Rubí o Cerdanyola, per entendre'ns, ha sigut per obra i gràcia dels equips, municipals sí, sí. que hi ha hagut, eh? Vull dir...
I poca consciència també amb el tema del planejament de metropolità, poca consciència mediambiental també en aquella època.
Bé, perquè... En aquella època el medi ambient no existia. No,
perquè també no parlem del centre direccional de Cerdanyola i Sant Cugat, que havien d'ubicar ja una ciutat nova pràcticament, però és que, per exemple, també preveia que Terrassa i Sabadell no tinguessin separació entre Torre Bonica, que és el torrent natural que ve, camí dels monjos, per fer-nos una idea, el camí natural que ve des de Sant Llorenç fins a Collserola. Vull dir que allò era edificació...
Però només t'has de preguntar, tu entres en tren a Terrassa, vale? Sí. Aquells edificis horribles, i no sé si has estat mai,
Jofresa, sí.
mai a dintre, sí, perquè sí. jo sí que hi he estat a l'institut...
A dins no, però sí...
Vale? És allò, pregunta de qui eren aquells terrenys.
Digue'ns-ho, no facis preguntes a l'aigua.
Em sembla que eren del Figueres, famós.
Ah, sí?
Sí. Vull dir, a veure, va fer un pelotazo amb aquelles cases...
Qui era el Figueres, els que no tenim tanta memòria històrica?
Estanislao Figueres?
Un constructor sí. famós no, que va Figueres. Acabar molt malament...
Aquí a Sant Cugat, la filla del Figueres va fer allò de la costa del Golf... Va fer, sí, tenia vara alta, ara...
Sí. Era un franquista de mucho cuidado i feia el que li donava la gana. I, de fet, la construcció de la Riera de les Arenes, tot el que se'n va emportar a la Rierada, també era part construïda per gent com aquesta, eh? Vull dir que això s'ha acabat.
No,
això s'ha acabat.
Per sort, clar, ara tenim el tema de la consciència ecològica, que és una cosa relativament nova... planetàriament, perquè abans els edificis, les carreteres, les infraestructures es feien, escolta, del punt A al punt B el que millor va és la línia recta, i tenim un exemple molt clar amb el tren que passa pel Maresme. L'altre dia estava a Sant Adrià de Besòs i és un drama veure com aquell que diu de la platja cap enrere està tot ple de fàbriques i de vies i clar, però és que això ve d'una època que ni et plantejaves que, bueno, ni es plantejaven que a prop de la platja no hi podien posar una via de tren, i clar, ara tens tot el Maresme que tens des de la ciutat a la platja una via del tren que et passa per davant i que no, vaja, l'accés al mar has de fer-lo per un túnel.
Jo com només abundant una mica amb aquesta anècdota, recordo els túnels de Vallvidrera, per dir-ho així, sí. doncs van dir que costava un 30 o un 40% més perquè s'adaptessin en el medi ambient.
Ens vam barallar molt amb aquell home
sí,
que feia els túnels, eh?
Sí, però va quedar molt bé, i aquell ens va fer cas al final, o sigui però per fer passeres pels senglars que passessin d'una banda a l'altra, fer no sé quantos...
No sé, passen massa i tot.
Bueno, ara sí.
No, però per exemple, atravessava Valldoreix.
Ah, sí.
Atravessava Valldoreix, atravessava la Floresta, però passava per alt, o sigui...
I esclar, es van també de soterrar totes aquestes, i va costar, no sé, 30
moltes
o 40
baralles va costar.
Entenc que és que no hi havia tants túnels programats abans d'arribar a la
escola,
eh? Els no. que tenim ara, que són 4 o 5.
Exactament.
No hi, aquests no existien, passaven a cel obert.
I tot i així, en aquell moment, i vosaltres us recordareu més perquè jo era un nen, però clar, va haver-hi molta oposició també als túnels. Jo recordo les pintades de túnels no a Sant Cugat.
Els socialistes van fer una maqueta...
La passejada en bicicleta que vam fer abans de...
Van fer una maqueta abans de les eleccions que aquí a la Casa de Cultura, on posava que no calia el túnel, sinó que es feien per d'allò. Els d'Iniciativa també estaven... I llavors ara suposo que tots som raonables i som els primers.
Jo continuo pensant que s'havien d'haver fet 4 carrils. I això també ens hi vam barallar i no ens en vam sortir.
Sí.
Perquè hi ha hagut molts accidents per culpa dels 3 carrils.
Sí, sí. Ara, sí, sí, no, estem d'acord i és una reivindicació...
Era un problema de costos.
Clar.
Però els costos, aquests túnels estan més pagats.
Però sí, aquest sí.
I continuem pagant.
Però fixa-t'hi,
el de Bracons
no s'amortitza prou. El túnel de Bracons. No,
perquè no hi deu passar prou gent, clar.
Però és un altre, però estàs també parlant d'un altre
també
territori.
De tres, sí, esclar, que parlo d'un
altre. Estàs parlant d'un altre territori, a veure, però aquest, tant el de la Cerdanya com el d'aquí,
sí.
està superamortitzat.
Sí, el de la Cerdanya està amortitzat.
I t'asseguro que es va pactar que al cap de, em sembla que eren 25 anys,
no sé quants anys,
ara hauria de revisar-ho, es deixava de pagar perquè ja estava amortitzat i només es pagaven els costos de manteniment I això se n'ha anat a Campistraus, diguéssim.
I no oblidem que la gestió del túnel de Vallvidrera ha deixat de ser pública.
Sí, clar, perquè continuen cobrant.
Clar, perquè estem a l'època que estem i vendre's els túnels, m'imagino que va venir molt bé els calés, però clar, ara, diguem, per culpa d'això, tenim túnels de pagament durant una temporadeta més, una temporadeta que no és curta.
I el pagament dels túnels anava per fer infraestructures. No sé on van a parar les infraestructures.
Si no recordo malament, el carril Busbao va tenir... perquè clar, no sé, clar, el carril Busbao va ser 58. Clar, això estem parlant de Tabassa, que era la que ho portava, i és veritat, amb Tabassa...
Era la Sagrada Família de les autopistes.
Sí.
Perquè no hi havia manera que acabés allò.
I si no recordo malament, diguem que en part dels teòrics beneficis dels túnels, doncs es pagaven altres infraestructures i fins i tot transports públics, però clar, Tabassa ja te l'has carregat i ara doncs això ja s'ha perdut.
Per cert, parlant del carril Bao, d'aquest desdoblament que vam fer a la C-58 per accedir a Barcelona, al final del carril, vull dir, que enllaça amb la Meridiana, jo encara no entenc qui va tenir la genial idea de fer desviar el trànsit directament cap a la Meridiana amb els percals i martingales que es munten cada dia. Perquè dius, el més natural hagués estat que hagués anat a Rondes, a l'elecció de Rondes a l'Urta de Trinitat, i és veritat que dius, aprofita, si vas amb el cotxe ple i dius, bueno, doncs anirem per aquí, perquè ja veus una mica de moviment pels carrils més ràpids, diguéssim, i arribes al final i no tens escapatòria. Sí. Has de
també és veritat que pots agafar ràpid, o sigui, a la primera sortida, com aquell que diu, quan arribes a la Meridiana, ja pots agafar la ronda de dalt, sí, però si t'has d'esperar el semàfor. Sí, estic d'acord.
Allò, no sé.
Jo l'agafo amb relativa freqüència perquè vaig amb moto i es pot anar per allà, però sí, clar, jo vaig en aquest cas a la Vila Olímpica, jugar a bàsquet, i clar, he de sortir, si vaig pel Busbao, sí. Entrar a la Meridiana, fer la volteta, agafar la ronda, o si no, clar, directament és més ràpid no agafar el Busbao, agafar la C-58 normal, que sí que enllaça a través del Nus de la Trinitat amb la ronda litoral.
Mira, no sé qui va tenir la brillant idea, però mira qui era en aquell moment l'equip d'urbanisme. Però jo sí que sé que amb el que ens portava, amb el Vilaseca era, no?, el que ens feia els túnels de Vallvidrera, ens hi vam barallar molt l'Ajuntament de Sant Cugat per la sortida dels túnels, perquè la volia fer sortir per la plaça Borràs.
Sí.
I li dèiem, escolta, allò és un tap, allò fes-la sortir per un lloc ample, però no per la plaça Borràs, que quan arribes, no sé si sabeu on és la plaça Borràs, però és una... baixant la carretera de Vallvidrera...
Sí.
Una placeta petita que quedes allà enclotat, com vols fer aterrissar els túnels en aquí? Baralles, però baralles.
Jo crec que sortosament amb aquestes baralles vam millorar molt el projecte i es va poder entrar, va fer una entrada per les Planes, es va fer una sortida per la Floresta, vull dir, jo crec que es va millorar molt molt el projecte, sí.
Doncs també una altra dada de l'Ajuntament que ha recollit en aquest cas l'OMIC, l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que en aquest any les empreses de telefonia tornen a encapçalar les queixes dels santcugatencs. Movistar, Vodafone, Orange i Endesa generen el 42% de les reclamacions a l'OMIC. Una de les coses que ha comentat la regidora d'informació, Joana Barbany, anima a fer servir doncs la denúncia o les queixes a través de l'OMIC, perquè diu que el 40% de les problemàtiques plantejades són o han estat favorables durant l'any passat, però que hi ha molt poca gent, i jo m'incloc, que per desídia o per esgotament, millor dit, per esgotament, de vegades no fa servir el teu dret per reclamar, ja sigui a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, ja sigui directament a la Generalitat, en casos d'administració pública, al síndic de torn, encara, vull dir, aquest titular de les... jo crec que portem com des de l'aparició del mòbil amb aquesta problemàtica, i veig i confirmem un any més que això no se soluciona. Però... I no sé si els mecanismes són àgils o no, fàcils pels consumidors.
Però en aquest país no... ens queixem al carrer. Això et passa el mateix en els CAPs. En els CAPs tenen un full de reclamació, i si no t'han atès bé o no t'han atès malament, o tarden 2 mesos en donar-te una visita, pots reclamar. Un dia em deia una companya que treballa en el CAP de Rubí que allà no reclama ni Déu. I tenen motius per reclamar moltes vegades. No en sabem de reclamar. Ens queixem que els polítics ho fan malament, que els metges ho fan malament, que no sé qui... Però ens queixem pel carrer. No ens queixem a on ens hem de queixar.
Jo crec que som una societat poc formada amb la reclamació. I, entre d'altres coses, perquè penses, ui, que no se m'enfadi l'altre, si reclamo no se m'enfadi l'altre. Jo he sigut durant un temps cap de facturació i cobrament de la FECSA, de l'antiga casa FECSA, i deia, ostres, primera, agraïu a la persona que us ve d'allò. Segona, jo crec que és un servei gratuït que et fa el públic del control de la teva qualitat. O sigui, tu tens una possibilitat per saber si les coses estan bé o malament. Doncs pues mires el llibre de reclamacions, dius, ostres, aquest senyor li ha passat això, ostres, aquest senyor li ha passat allò, i allò ho arregles, o ho intentes arreglar, o canvies el procés, etc. Crec que el llibre de reclamacions, o les reclamacions en si, com estàvem dient, les reclamacions oficials, crec que són importantíssimes. Per primera, perquè protestar al carrer no serveix de res, més aviat serveix per pensar que estem en una porqueria de societat, que les companyies no sé què, no sé quantos, i tal i qual. I això no porta cap de res. I segona, perquè si alguna manera hi ha d'arreglar les coses és queixant-te. I bueno, queixant-te, observant. No es necessita, muntar un escàndol, sinó simplement dir, escolti, això funciona malament. També hi hauria d'haver-hi, i això no ho dic de broma, però m'agradaria que hi fos, un llibre d'aclamacions. Perquè tot han de ser reclamacions.
També... Home, sí, perquè se suposa que tu pagues per un servei.
Bé,
i si el servei, o sigui,
un moment.
Ha de funcionar, no fotem.
Però avui dia gairebé et cauen llàgrimes com gambes de Palamós quan veus que alguna cosa et funciona bé. Dius, ostres,
sí,
moltes
però,
gràcies. Li portes una caixeta de bombons, fas no sé què, dius, hòstia, que bé. Que...
El Joan Miquel està aquí cobrant, fent la seva feina, i pues, se suposa que té un sou i li paga perquè la faci bé. I per tant...
Sí.
El que
sí,
és normal, perdona, és que la cosa funcioni.
Perdona.
Si ell no fes bé la seva feina, avui dia
li curaria
el crostal.
Però, no, clar, jo tant, crec que sí. També depèn de... Ell pot complir amb el seu deure i ser més amb una cara de tres déus que no hi ha de llonces. És que hi ha gent que, molts, vamos, i sortosament de l'Ajuntament també m'ho han dit, molts funcionaris han estat atents, simpàtics, fan quelcom més que complir amb el seu deure. I hauria d'haver-hi un llibre d'aclamacions.
Fixeu-vos una cosa, amb el que diu el Pasqual, que ho extrapolem a un altre sistema, que és, no sé si ho heu entrat alguna vegada, el TripAdvisor, quan viatgeu.
Sí.
Doncs, precisament, en el sentit que... Bé, és un...
Els joves.
Diguéssim que és una web en el que et permet valorar
sí.
els restaurants, els hotels, les experiències inclús, i puntuar-les, no? Mm. Hi ha gent, jo m'incloc amb això, abans d'anar a algun lloc, a algun país, si he reservat algun hotel o he de reservar algun apartament o el que sigui, entro dins del TripAdvisor perquè allà apareix els comentaris lliures
sí, sí.
de la gent sobre el servei que...
A Google també, si entres als hotels, també t'ho diuen, eh?
Sí, però
sí, en aquest cas és una aplicació com... específica...
Sí, és una comunitat molt especial.
Ara hi ha algun filtre d'això?
No, aquesta és la gràcia.
La gràcia o la desgràcia, perquè hi ha gent molt mala llet per la vida, eh?
I veus allà reflectit el comentari de mala llet si algú s'hi ha trobat amb algun problema. I és el que tu deies una mica, i això de cara a les empreses privades, per exemple, entenc que... Les enquestes, jo no sé, a mi m'han dit, el tema d'enquestes telefòniques quan t'han sorgit un servei, a mi m'han dit que algunes empreses fan servir, per exemple, la valoració d'una enquesta telefònica després d'haver solucionat o no un problema, per exemple, a l'empresa subsidiària pagar-li o no un increment en funció del que ha rebut a l'enquesta, i m'han dit que si no superaven el 8, l'increment aquest de retribut i de benefici no se'ls paga. Per tant, hi ha algunes empreses que es prenen seriosament els comentaris de...
És que s'ha de prendre seriosament.
No, ara, sí, perdona un moment, només una cosa, que és que quan tu tens algun problema, per exemple, amb una companyia de mòbil, o de segons quines energètiques, o de subministres en general, fins que no arribes a parlar amb una persona, et passes potser 10 minuts parlant amb una màquina, dient-li números, dient-li sí, dient-li no, dient-li 3, dient-li tengo un problema con la facturació, i això...
És on va l'esgotament que comentava.
Correcte, clar. És del tot menys usuari friendly.
Perquè tu ets jove, però vas amb el mòbil, i llavors diu, premi l'1, ostres, i ara com li premolo si està ocupat el de Llonses? Clar. Buscant està el teclat. Quan he trobat l'1, ja... Home, no, és que per mi sí, és dramàtic.
No, però és que no és qüestió d'edat.
Intento, intento adaptar-me. Però, escolta, com deia, diu, si vol en castellà, premi-lo. No, no, si vol en català, premi-lo. Si vol en castellà, toqui el 2. Jo què sé, tu.
T'agafen ganes d'un dia de fúria. O sigui, de sortir amb la metralladora sí. I...
Bueno, i de vegades, tot i aquests processos, no aconsegueixes parlar amb una persona.
No, clar, clar,
perquè
clar,
llavors
no.
Diu, hablarà con l'operadora.
Saps quin és el sistema?
I es penja.
El dono gratis aquí a l'audiència. Dic que vols contractar alguna cosa. Al minut estàs parlant amb una persona.
Sí.
Què vol? Un servei nou. Pam, ja estàs parlant amb algú. Li dius, escolta, mira, és que tinc un problema i vull dir, ara estàs tu perquè ets el primer que m'atén el telèfon. Ara, sisplau, tu em podries passar des d'aquí a una persona de reclamacions?
Sí.
I llavors ja vas més ràpid.
Ara ho farà tothom i ja no
sí, espero que servirà. Funcioni. No, mira, servei gratis, no el cobro aquest.
No, però, per exemple, jo no sé, segurament el que diu el Pasqual té raó perquè... Igual l'empresa no se n'entera de moltes de les queixes.
Exactament.
Perquè jo tinc un cas concret de la setmana passada d'un veí de casa meva que va anar a l'ambulatori, li van donar a l'ambulatori d'aquí Sant Cugat, li van donar per fer-li una analítica al cap de 2 mesos, i era urgent l'analítica. I es va queixar, va dir, home, la doctora em diu que és urgent. Diu, vagi a l'Hospital General de Catalunya i faci la pagant i vingui aquí amb l'analítica. Vale. Això li va dir el taulell. Potser l'empresa no se n'entera que té algú allà al taulell que els aconsella que no tardi 2 mesos que se'n vagi a fer-lo a la privada i que... Per tant, home, jo reclamo que
sí,
se reclami.
Jo plenament d'acord. I crec que és d'una societat madura i que confia en les seves estructures, perquè l'altre ja és deixar-ho perdre tot, que es podreixi i que funcionin les coses malament. I crec que no és la manera de que ajudem a millorar la societat. S'ajuda a millorar la societat reclamant.
Doncs això ja ho saben. En relació a les queixes que arriben a l'OMIC, en el cas de l'Ajuntament, deia que la regidora insisteix en que la gent faci una passa endavant i reclami.
De tota manera, sí. Perdona, Joan Miquel, només és una cosa, esclar, la Telefònica, l'Endesa, o com diguis, clar, és que és el que està a l'abast de tothom. És a dir, anar a comprar, si tenen una queixa del supermercat d'aquí, només van 10 persones per entendre'ns, que es puguin queixar una. És a dir, el gruix, estadísticament el gruix de queixes tenen de anar sempre cap als serveis públics.
I perquè la telefonia mòbil vale. S'ha convertit també en una necessitat de primer ordre.
Exacte.
És el negoci, jo crec, que més important.
I no oblidem que tenim les tarifes d'internet i telefonia de les més altes d'Europa i en un país amb la crisi més gran i amb els sous més baixos d'Europa.
Sí.
Això jo ho deixo aquí. Perquè si tu te'n vas a Suècia... que tenen un salari mínim i que la gent cobra 3 vegades més del que cobrem aquí, internet els hi costa la meitat. I en canvi aquí, la tarifa plana més barata o el contracte més barat, no sé si et costa 30 euros o 33, i després suma-li l'internet, suma-li el mòbil i suma-li altres línies i per tant t'acaba costant la broma.
I sempre sumen coses que no saps com és possible que les puguin sumar.
Correcte, i després intentes dir per què et cobren això i estàs 15 minuts parlant amb una màquina.
És com entendre el rebut de l'electricitat.
Ah, sí, això ja és un acte de fe. Te'l creus?
Però fixa't que això que estàs dient, que jo crec que tens tota la raó, posem moltes dificultats també perquè ens posin una antena aquí al terrat. I aquests...
Si no em queixo de l'antena, jo em queixo de que és molt car.
Perquè aquests han de pagar una indemnització per poder pagar aquí no sé què, no sé
quant. I a Suècia no la paguen?
Jo m'imagino que no deuen tenir tantes manies, perquè d'aquí Sant Cugat ha fugit una persona que vivia aquí al carrer
Marges. Jo em sembla que el que fan és controlar més els beneficis
també
de les multinacionals.
També pot ser.
Correcte.
Doncs parlàvem ara una mica de l'exemple de la resta d'Europa. Ahir a la biblioteca hi havia una conferència amb l'autor John Esbo amb el tema de la mà de venir de la mà del Festival Sant Cugat. Aquí en tenim un dels responsables i em quedo amb una de les... Ens queda poc temps, però veu que n'hi he pintat. Explicava el que hem recollit nosaltres en l'entrevista que li hem fet, que en una ciutat com l'escandinava el criminal és probablement l'últim revolucionari perquè va en contra de l'statu quo. Criminal revolucionari, aquest és un nou escenari que hem d'importar de la ciutat escandinava en el seu context, de novel·la negra.
Ahir que vaig tenir la sort de poder parlar amb el John Esbo fora de micròfons i sense tot el merder mediàtic, comparàvem o comentàvem el tema d'això, que d'aquí mirem les societats escandinaves com una mica el paradís, no? Tot funciona, tothom té uns serveis socials fantàstics i clar... novel·les en aquest cas com les seves o com les del seu moment l'Stieg Larsson per posar a Suècia perquè ell és noruec, doncs et demostra que tampoc tot és tan bonic allà dalt i de que sí que és veritat que comparat amb el que tenim aquí hi ha coses que funcionen molt millor, però això no vol dir que no siguin societats on hi ha crims, on hi ha fraus, on hi ha polítics corruptes, on hi ha algú que se'n va passar de la ratlla, on hi ha altres tipus de problemes potser més greus que aquí, com són l'alcoholisme i les drogues.
Segur.
Per tant, cada societat té els seus problemes i sí que és veritat que els països nòrdics aquests no seria allò exagerat dir que funcionen millor que el nostre, però tampoc és el paradís i fa molt de fred.
A veure, no és el paradís, fa molt de fred, és veritat, però mira el que va passar amb el petroli a Noruega.
Sí, ahir ho comentava, que s'estan quedant sense i que això està provocant, o sigui, ara els hi vindrà a Noruega. Comentava ella, jo no sóc un expert en l'economia noruega.
Que hauran de pagar impostos.
Correcte,
que no han pagat
que
perquè tenien el petroli.
O sigui, entraran en una crisi molt diferent a la que ha tingut fins ara Europa. Ells s'han salvat més o menys de la crisi, o no l'han patit de la mateixa manera que el sud, però en aquest cas els hi ve una altra de diferent a la qual hauran de fer front i que segurament provocarà problemes econòmics, però clar, són problemes econòmics que ja parteixes d'un problema econòmic amb un 4% d'atur.
Però mira la diferència que ha passat en els països africans o en els països de Síria o allà on vulguis, que tenen petroli i no ha anat a espetegar el poble. Aquí ha anat a espetegar els beneficis d'aquell petroli.
Yeah.
Tens països africans que s'estan morint de gana i tenen petroli i són els quarts proveïdors de petroli. Per tant, Noruega ho ha fet bé. Altra cosa és que ara se'ls hi vingui un problema a sobre. Però com bé dius tu, un problema a sobre amb el 4% d'atur i amb una societat adulta, madura, i que a més tenen una cosa que no tenim nosaltres, i això jo els hi envejo. I
un salari interprofessional de 3.000 euros?
No, i és que no gasten en fastos, no són malgastadors, uh-huh, per dir-ho d'alguna manera. Les cases són normals, senzilles i ben equipades, però a lo mínim, minimalistes.
I també tenen una mentalitat diferent a la nostra. Sí. I posaré un exemple, jo, casualitats de la vida, tinc una amiga que és sueca, i fa un temps va venir aquí de visita i vam baixar aquí al poble, en aquell moment vivia a Valldorets, doncs a prendre alguna cosa, vam sopar, vam fer un parell de cerveses i ens en tornàvem cap a casa. I em diu, però no truques al taxi? I jo, quin taxi? O sigui, hem vingut amb cotxe. Ja, però has sopat i t'has begut dues cerveses. I jo estava realment alarmat. Diu, home, sí, dues cerveses? Diu, dues cerveses no dono. I jo, que sóc gran i faig 1,90 m i m'he fotut una hamburguesa i patates, no dono amb dues cerveses. Diu, no, agafem un taxi. I a mi ni se'm va passar pel cap agafar un taxi.
Sí, sí.
I per què? Doncs perquè d'alguna manera tenim instal·lat el nostre ADN o el DNI, doncs no l'estraper-lo, però el trampejar la cosa. I ja no és ni trampejar, però el tema de seguir segons quines normes, doncs aquí ho tenim amb una mentalitat més laxa.
També perquè hi han estat molt a sobre, no sé si serà el cas de Noruega, però a Finlàndia el problema de l'alcoholisme és encara una de les problemàtiques que han de solucionar pel consum i pels hàbits i comportaments i actituds que tenen segons com.
Però el tema de beure i conduir, en aquest cas el tenen...
I això que l'alcohol és supercar, que se'n van amb els vaixells, van a fer la travessia i els veus que baixen tots amb les maletes carregades de cerveses, vull dir...
Però això ho tenen claríssim, perquè després vaig anar-la jo a veure a Suècia i sortíem tots a fer alguna cosa, a banda que la cervesa et costen 6 euros... N'hi ha un que no veu sempre.
Sí.
I això està totalment... és així i és inamovible. Sí, i ara tenen un altre problema, que també el tenim aquí, que és el tema del mòbil, que és conduir i mirar el mòbil.
Sí.
Que és el gran problema nou.
Doncs ho hem de deixar aquí. Joan Ramon Almades, Maria Sansa i Pasqual Lussó, ens trobem d'aquí dues setmanes.
Molt
que farem
bé.
Setmana Santa.
Bueno, i si no és santa la setmana?
Si no és Happy Easter,
la setmana laica.
Ja està.
Molt bé.
Els deixem ara amb el Sant Cugat a Fons en companyia de la Carme Reverte i tot el seu equip. Sí, feliços. Molt bé.